Bon dia. Avui comencem amb aquesta música tan, podríem dir, quasi bé nostra. Aquella música que va portar tota una sèrie de westerns de Sergio Leone. Aquelles pel·lícules Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, o El bueno, el feo y el malo. Ennio Morricone va musicar aquestes tres pel·lícules amb aquesta música. Escoltem-la. I avui comencem precisament amb aquesta música perquè un dels actors, aquell bueno, aquell lleig i aquell dolent, aquell bo que era Clint Eastwood, aquell lleig que era Eli Wallach i aquell dolent, dels tres n'ha desaparegut un. El dolent era Lee Van Cleef. Dels tres n'ha desaparegut un. L'altre hi havia mort feia anys, Lee Van Cleef. I ara se n'ha anat Eli Wallach. Eli Wallach era un actor que ha mort als 98 anys d'edat i encara estava en actiu. Era un actor secundari al llarg de tota la seva vida, però hi van haver-hi dos títols que sens dubte el van pujar completament a les pantalles i el van fer que per tota una generació de gent es convertís en un actor realment inesborrable. El bueno, el feo i el malo, sens dubte la més característica d'ell, però també va ser el dolent Calviño, el dels Siete Magníficos, aquella història, aquell western espectacular que va interpretar Yul Brynner i tota una sèrie d'actors, i entre ells el malvat, perquè sempre acostumava a fer de malvat, era Eli Wallach. Eli Wallach ha mort, doncs, als 98 anys. Eren molts els que ens preguntàvem quina edat tindrà aquest senyor, perquè si bé el vàrem veure començar amb aquells Set Magnífics, malgrat que hi havia fet una altra pel·lícula, Bobby Doll, que la censura ens la va prohibir a Espanya i no va entrar fins ben entrats als 60, ell, amb Los Siete Magníficos, ja va ser un malvat que sens dubte se'ns va fer inesborrable. Però també va ser El bueno, el feo i el malo, la pel·lícula que el va acabar de marcar. Tot i així, ell interpretava també altres tipus de cinema, Vida rebelde amb Montgomery Cliff i Clark Gable, Master River, actor sempre company i amic de Clint Eastwood, va interpretar aquesta pel·lícula que va ser guanyadora d'Oscar, aquesta Bobby Doll basada en una novel·la de Tennessee Williams, i així ens podríem llegir fins a 200 títols. Potser l'altra pel·lícula que ens va fer recuperar aquest Eli Wallach, sempre secundari com he dit, però que ens el va fer recordar, que ens va recordar aquells personatges que ja havia fet amb El bueno, el feo i el malo o Los Siete Magníficos, va ser un mafiós, el mafiós més gran que podríem dir, que va aparèixer a la sèrie El Padrino 3, aquell que la filla de Marlon Brando envenena mentre s'està cantant una òpera. Sens dubte, doncs, Eli Wallach ha sigut un actor productiu, un actor que al llarg de tota la seva vida l'hem pogut veure contínuament a les pantalles. Encara el 2010 interpretava Wall Street 2, o també Ramon Polanski el va agafar per fer un paper a l'escriptor. Eli Wallach ens ha deixat, com he dit, amb una edat molt avançada i en ple actuació, perquè ell continuava estant, malgrat la seva, podríem dir, sempre estranya cara, però amb aquell somriure que ja portava amb els Set Magnífics, o que també portava amb el paper del Lleig amb l'obra de Sergio Leone, ell ens ha dit adeu en aquesta edat. Des d'aquí, doncs, Eli Wallach, un despidu, un descansi en pau. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana d'estrena a la ciutat de Barcelona. S'estrena El sueño de Ellis. Ella ens porta una pel·lícula que ens porta la immigració als Estats Units als anys 20. Aquella immigració tan dura, tan carregada de coses, que van fer de que molta gent s'ho passessin realment malament, però ells varen trobar als Estats Units allò que en podríem dir del miracle nord-americà. També s'estrena una pel·lícula de cara als vostres fills, Campanilla, Hades i Pirates. Disney torna, doncs, amb el personatge que va ser la consciència de Peter Pan en aquell moment i que ara, ja treballant en solitari, continua sent una de les figures claus de la filmografia de la Walt Disney. Juntos y Revueltos, Adam Stiller i Drew Barrymore tornen amb una d'aquelles comèdies, podríem dir quasi bé esbojarrades, d'aquest parell d'actors que ells ens tenen acostumats en més d'una ocasió a veure-les, sobretot Dan Stanley. I tocarem, torna Nicolas Cage, aquell actor que ara havia desaparegut de la pantalla i que en aquest moment torna a venir com un justicier en un d'aquells papers que ell ja ens tenia molt ben acostumats. El sueño de Ellis, La campanilla, Hades i pirates, Juntos y revueltos, i tocarem, són quatre pel·lícules que podreu trobar a partir d'avui mateix a les cartelleres barcelonines. Passem ja a les pel·lícules que més recaudació varen fer el cap de setmana passada a tot Espanya. Continua de número 1, imbatible, Malèfica, aquesta història de la Walt Disney que ens porta el conte, aquell conte tan esplèndid de la Bella Durmiente, amb aquella dolenta tan dolenta que era Malèfica. Aquí, sense dibuixos animats, amb personatges reals, Angelina Jolie porta tota la pel·lícula a la perfecció, en una pel·lícula realment espectacular i que, vulguem o no vulguem, ens fa retornar un xic aquells anys en què érem nens. Malèfica ens porta una Angelina Jolie esplèndida fent el paper que ens ve a dir que si en realitat aquesta Malèfica era un àngel o era un dimoni. Una pel·lícula, doncs, esplèndida, que continua de número 1 amb recaudacions de taquilla a tot Espanya. De número 2, X-Men, Dies del Futuro Pasado, aquests personatges que canvien de forma de ser i que ja em sembla que és amb la seva quarta pel·lícula ens porten potser per dir-vos una cosa, potser lo millor de totes elles. De número 3, Transcendence, no ha arribat a número 1. Johnny Depp no ha aconseguit amb aquesta pel·lícula que ens porta al món del futurisme posat dins els ordinadors, no ha arribat a quallar i no acaba de, o no ha pogut arribar a treure-li aquest paper a la Malèfica. De número 4, Perdona si te llamo amor, aquesta pel·lícula espanyola que té, per cert, unes certes escenes rodades no a Sitges, però sí a la nostra vila, perquè estan rodades a la platja del Garraf. Perdona'm si te llamo amor està basada en una història juvenil, la història d'un home ja una mica granadet, 30 i tants anys, que a l'hora de declarar-se a la seva nòvia, ella el rebutja, però té la sort de recollir o de trobar a una noia que en té 17. Perdona'm si te llamo amor està basada en una novel·la convertida en best-seller de Federico Mosià, que va aconseguir més de 2 milions de venda de llibres. I de número 5, No hay dos sin tres, també, com ja ho diu el seu títol, una comèdia bastant interessant. Malèfica, de número 1, X-Men, Días del Futuro Pasado, de número 2, Transcendence, de número 3, Perdóname si te llamo amor, de número 4, i No hay dos sin tres. Veurem si aquests Sueños de Elis, una pel·lícula premiada, aconsegueix ficar-se dintre d'aquesta llista de les 5 pel·lícules amb més recaudació de la setmana passada. Joe Cocker amb 9 setmanes i media, aquella pel·lícula que va fer impacte en el seu moment. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El Cinema Retiro continua amb segona setmana, Perdóname si te llamo amor. Bologna Blight i Daniela Liotti són les protagonistes d'aquesta història, que, com he dit, està basada en una novel·la de Federico Mosià, que ha aconseguit una venda de més de 2 milions d'exemplars, portada en cine ja l'any 2008 per el mateix Mosia, amb una pel·lícula bastant fluixa. Ara el cinema hispano-italià la torna a portar amb una mica o bastanta més gràcia de la que tenia la primera. Perdona si te llamo amor, doncs, és una pel·lícula que en segona setmana va dirigida molt bé i molt clarament de cara a un tipus de públic més aviat juvenil. En quant al cinema Prado, hi trobarem un drama romàntic que es viu a través dels ordinadors. Es tracta de Her, una pel·lícula que la podreu trobar en versió original subtitulada, i de cara als petits, amb sessions de tarda, hi podreu trobar Floquet de neu, Perdóname si te llamo amor, al cinema Retiro en segona setmana, i Her i Floquet de neu al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana a les diferents televisions, començant per avui mateix. Recomanar-vos El Dorado. Dos actors d'impacte, John Wayne i Robert Mitchum, ens porten el que en podríem dir un western basat en una nova versió de Rio Bravo. El Dorado, doncs, és la història d'un detectiu, o més ben dit, d'un xèrif, que té la cosa molt perduda a la seva terra i que necessita la companyia d'un que està completament sa. El Dorado, doncs, la podreu trobar per la Paramount Channel aquesta nit, a partir de les 10, o sigui, a partir de les 22 hores. Encara que sigui una hora intempestiva per als més petits, Gru, el villano favorito, una pel·lícula de dibuixos animats que ens porta a un dolent d'aquells més dolents, però que també s'ha de dir amb una simpatia realment espectacular, malgrat la seva cara d'antipatia. Gru, el villano favorito, la podreu trobar aquesta nit per la 4 a partir de les 22:30. I també per avui, Crash. David Cronenberg, aquest director assidu als nostres festivals, ens presenta una pel·lícula amb un nom molt curt, Crash. Una història que comença o que es viu dintre dels cotxes i que en ella van apareixent tot un seguit de personatges que al final tots coincideixen en el mateix punt. Crash va ser pel·lícula guanyadora del Festival de Cannes i que la podrem trobar aquesta nit també per 8 Televisió a partir de les 22:30. Les pistoles de l'inferno. Glenn Ford, Dean Jagger ens porten un western d'aquells que en podríem dir d'abans, o més ben dit, és un western d'abans, d'aquells en què els dolents són dolents i els bons són molt bons, les cabalgades, els dols, tot allò que apareixia en aquells westerns d'aquelles èpoques ho podrem trobar amb aquestes Les pistoles de l'inferno. TV3 ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 18:15 de la tarda. Steven Spielberg ens va presentar ja fa molts anys, això era, si no recordo malament, a finals dels 80, El secreto de la piràmide. El secreto de la piràmide no és res més que una història de detectius, una història de detectius a l'inglesa, portada, això sí, per aquests detectius quan són joves. El secreto de la piràmide, doncs, és una pel·lícula força interessant, molt agradable i, com totes les pel·lícules de Steven Spielberg, molt ben produïda. Paramount Channel ens l'oferirà el diumenge amb una hora bastant dolenta, que és a partir de les 14 hores, o sigui, de les 2 del migdia. Una altra comèdia, Què fue de los Morgan? Hugh Grant, Sarah Jenkinson, Jessica Parker són els seus protagonistes. Què fue de los Morgan tracta la història, o quasi bé d'una història familiar, portada en un ritme de comèdia a l'anglesa, que si bé no aconsegueix ser una d'aquelles comèdies que abans ens portaven els anglesos, si té aquell toc agradable, aquell toc que fa de que l'espectador, dintre de tot, s'ho passi bé amb ella. Què fue de los Morgan la podrem trobar per la 1. També, el diumenge, aquesta a partir de les 22:15 de la nit. Per als que tingueu ganes de veure Sitges, la platja Sant Sebastià d'aquella època, el pont que teníem al final del torrent, en fi, reconèixer Sitges d'aquella època, determinats llocs, malgrat ens presentin i ens digui que és Màlaga en el seu carnaval, hauríeu de veure, si no l'haveu vist ja, El emigrante de Juanito Valderrama. Potser la pel·lícula no és allò que en diguem de lo millor del cinema, però sí que pels sitgetans té aquell toc que podríem dir d'agrado, perquè, com he dit, podrem veure molts carrers, molts racons, sobretot part de la platja Sant Sebastià i fins i tot aquell pont famós que teníem en què dalt d'ell Juanito Valderrama, i com si fos dintre d'un barco, ens canta aquell adiós a mi Espanya querida. El emigrante la podrem trobar per 13 Televisió el diumenge a partir de les 19 hores. Arizona Prisión Federal, Alan Ladd, Kathy Jurado. De nou torna un western d'aquells que se'ns va fer molt agradable en el seu moment, i s'ha de dir que és un bon western. Arizona Prisión Federal, que a més compta amb la participació d'Ernest Borgnine com a actor en el paper segurament de dolent, us farà passar un rato força distret, sobretot amb aquell públic que avui en dia encara hi n'hi ha molt, que els hi agraden els gangsters, sobretot aquells gangsters que, com he dit, ens feien passar hores i hores en els cinemes als anys 50 i 60. TV3 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 18:25 de la tarda. La niña de tus ojos. Fernando Trueba ens porta aquesta pel·lícula amb Penélope Cruz i Antonio Resines i un llarg repartiment d'actors d'espanyols en una comèdia que ens porta a la Guerra Civil espanyola, en què tots, més ben dit, a l'inici de la Guerra Europea, quan Hitler està rodant Alemanya i vol que rodin dintre d'Alemanya tot un seguit d'actors vinguts d'Espanya, de l'Espanya triomfadora. Entre ells, doncs, trobem a Penélope Cruz i Antonio Resines, que són uns actors que en realitat no tenen res que veure amb el govern que ha guanyat Espanya, però que ells, com actors que són, i com que volen sobreviure, es plien i van armar una pel·lícula a Alemanya que es titula La niña de tus ojos. Aquest és l'argument que en realitat ens porta una esplèndida comèdia de Trueba. La 2 ens l'oferirà el dimarts a partir de les 10 de la nit. Secretos de família, Maggie Smith i Catherine Scott Thomas són dues dones en una pel·lícula que, com ja ho diu el seu títol, toca el tema familiar i sobretot amb unes actrius esplèndides. Paramount Channel ens l'oferirà també el dimarts a partir de les 10 de la nit. El oso. Jean-Jacques Sarnol ens va portar fa molts anys una pel·lícula que ens portava la història d'un os i la seva fill. En realitat, ens porta un xic la història del Bambi, que nosaltres érem petits ben veure, la història d'un cervató i sa mare. En aquest cas, és el mateix, però portades amb ossos i sense dibuixos animats, o sigui, una pel·lícula rodada de forma real, de forma esplèndida, guanyadora d'Òscar, i que, sens dubte, va ser una pel·lícula que ens va apassionar en el seu moment. El oso la podreu trobar per Paramount Channel, també, el dimecres, a partir de les 13:30 de la tarda. Muerte en el safari, 10 negritos, o sigui, en realitat, aquesta Muerte en el safari és una nova versió dels 10 negritos, aquella pel·lícula, més ben dit, aquella novel·la que Agatha Christie ha fet famosa i que es representa a tots els teatres del món. Ha sigut portada a la pantalla en diverses ocasions. Aquesta n'és una, però amb el títol de Muerte en el safari i el subtítol de 10 negritos, una història, doncs, d'intriga en què 10 personatges van trobant la mort d'una forma estranya, d'una forma incalculable, i que ningú, en un cercle molt tancat, ningú sospita de qui pot ser en realitat l'assassí. Una de les grans obres literàries d'Agatha Christie, que, com he dit, ha estat portada al cinema en més d'una, de dues i hasta de tres ocasions. El dimecres la podreu trobar, doncs, per Paramount Channel a partir de les 22:20 de la nit. I, per últim, una comèdia que va ser, en el seu moment, va fer autèntic impacte i que s'està convertint en una d'aquelles pel·lícules de culte, malgrat sigui una comèdia esbojarrada, carregada de gags. Es tracta de Top Secret, una història que també ens porta a la Guerra Europea i com uns personatges viuen entre la Revolució Francesa, o sigui, entre els francesos dels partisans, els alemans i els nord-americans, viuen una història realment inusual, realment estranya, però que té una gràcia inusitada. Top Secret va ser un gran èxit de taquilla en el seu moment i, com he dit, també es va convertint en un dels clàssics de la comèdia d'avui en dia. També la podreu trobar per Paramount Channel el dijous a les 17:05 de la tarda. El Dorado, Gru, El Villano Favorito i Crash, tres pel·lícules per aquesta nit. A partir de demà, Las Pistolas del Infierno, El Secreto de la Pirámide, Que Fue de los Morgan, El Emigrante, Arizona Prisión Federal, La Niña de Tus Ojos, Secretos de Familia, El Oso, Muerte en el Safari i Top Secret. Com cada setmana, us recomanaré un títol. potser no hi ha cap títol en aquesta setmana que surti o que es declari molt sobre les anteriors que us he recomanat, però com cada setmana us donaré un títol perquè pugueu disfrutar d'ell. Es tracta en aquest cas d'una pel·lícula francesa dirigida per Jean-Jacques Arnault. Es tracta de L'Oso. L'Oso és una pel·lícula que, dintre de la bellesa, dintre de lo que és el món de la muntanya, dintre de lo que és tot un seguit de coses que anirien bé de cara a la humanitat, Jean-Jacques Arnault ens juga amb un os, o amb una ossa, diguem-ho així, i el seu fill i els caçadors que la volen portar a terme per matar-la. L'Oso, doncs, és una pel·lícula esplèndida, realment espectacular, i que, com he dit, portada amb animals reals, està feta d'una forma en què, sense ordinador, perquè quan es va rodar L'Oso encara no existien de molt clarament els ordinadors al cinema, ens porta un espectacle realment bell, una pel·lícula, doncs, més que recomanable, que podreu trobar el dimecres, si ja ho dic bé, a una hora molt intempestiva també, a les 13:30 del migdia. L'Oso, doncs, és una pel·lícula realment espectacular que, sens dubte, us recomano perquè disfruteu d'ell. Es para amb un channel, dimecres 13:30 del migdia, una pel·lícula per poder gaudir plenament d'ella. I passem ja als que prefereixen veure el cinema sentats a la butaca de casa seva, tot i que es perden l'espectacle actual del cinema. Podreu trobar-hi el Lego, la pel·lícula, una pel·lícula infantil que ens porta aquests personatges que els nens juguen quasi bé, o jugaven quasi bé diàriament a casa, però portats a través del cinema, i amb una pel·lícula que ja es diu el Lego, la pel·lícula, que sens dubte els impactarà com va impactar en els cinemes. Una pel·lícula, doncs, dirigida plenament als vostres fills i que s'ho passaran pipa amb ella. També podreu trobar ja El Lobo de Wall Street, una pel·lícula amb Leonardo DiCaprio que ens porta al món dels estafadors que poden bellugar o que es belluguen dintre aquest món del diner que és Wall Street. Ell recrea un personatge, Leonardo DiCaprio recrea un personatge clarament, purament estafador, però amb una gràcia i amb una soltura que, sens dubte, i com jo sempre he dit aquest any, de que tindria que haver sigut l'actor guanyador de l'Oscar, perquè ell fa un paper realment impressionant, amb una soltura i una espectacularitat que, sens dubte, va ser injustament retirat d'aquest Oscar. I també recomanar-vos La gran estafa americana, pel·lícula que també anava nominada als Oscars aquest any i que també toca més o menys, però molt diferent, el tema dels estafadors en el món dels diners. La gran estafa americana ens porta, doncs, o es belluga, doncs, dintre d'una personatges estafadors que, sortosament, acostumen a estafar els més rics. Ells, doncs, munten una pel·lícula que va ser també nominada a diversos Oscars i guanyadors d'algun. El Lego, la pel·lícula, aquesta història d'aquests personatges petits creadors de cara als vostres fills, El Lobo de Wall Street, una pel·lícula bastant, podríem dir-ne, immoral, tant en el sentit eròtic com en el sentit en què ens presenta, però que tindria que haver tingut més sorts en els Oscars, perquè en realitat és una pel·lícula realment esplèndida, al igual que La gran estafa americana, que si es van portar un dels Globus d'Or, ell també li tindria que haver estat més amb sort dintre del món dels Oscars. Tres pel·lícules, doncs, que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. Whatever will be, the future's not ours to see. Ella és Doris Day. Què serà? Serà aquella música que Alfred Hitchcock ens va portar en una de les seves millors pel·lícules. Escoltem-la, doncs, per acabar el programa d'avui. Amb ell ens diguem adeu i fins la propera setmana. Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será.